satisfacción.
Un any amb tu.
Pot tenir Europa una comunicació segura i sobirana? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Cosmos va presentar fa tot just un mes al Mobile World Congress el llançament de Connected Cosmos, una constel·lació de satèl·lits pròpia en òrbita baixa, una constel·lació que està dissenyada per proporcionar, segons diuen, una comunicació segura i sobirana i amb resiliència activa a institucions, administracions públiques i empreses de tot el món per reforçar l'autonomia estratègica europea. En un context de creixent inestabilitat geopolítica, on les infraestructures terrestres i els cables submarins poden resultar vulnerables, Connected Cosmos planteja una arquitectura espacial independent orientada a garantir la protecció davant d'interferències i ciberatacs. Avui en parlarem de tot plegat amb el fundador de l'empresa, el mallorquí Rafael Jordà. A més, però, ens endinsarem avui en l'estudi liderat per la investigadora Nerea Piñero Juncal de l'IMEDEA, que revela que les praderies marines, amb especial protagonisme de la Posidònia oceànica, formen part d'un sistema natural capaç d'emmagatzemar l'equivalent a prop del 25% de les emissions anuals d'Espanya i Europa i Portugal. El treball quantifica per primera vegada quant de CO2 retenen els ecosistemes costaners, coneguts com a carboni blau, com ara les praderies marines i els maresmes en aquests països. Abans de començar amb tot això, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'aquell breu descans o son de després de dinar, del migdia, la sesta, un descans que ha de servir per recuperar energies i evitar també la calor intensa, però quins riscos i beneficis obtenim de la sesta? Quina durada ha de tenir? És bo o és dolent fer-ne? Ens ho explica en un vídeo a xarxes socials del metge i divulgador David Callejo Crespo.
No te vuelvas a echar la siesta sin antes ver este vídeo. Toda la vida la siesta ha sido sana y ahora vemos noticias de que aumenta el riesgo de ictus, de infarto o que incluso engorda. Quédate que te doy tres consejos para que tu siesta sirva para ayudar a tu salud y no para destruirla. Soy David Callejo, médico y divulgador científico. Sígueme que es gratis y vas a cuidar más tu salud. Tenemos estudios que nos hablan de los riesgos de la siesta a corto y largo plazo. A corto plazo, una mala siesta puede hacer que te despiertes más cansado y desorientado de lo que te acostaste. Pero es que a largo plazo, la siesta puede aumentar el riesgo de ictus, de infarto y de mortalidad. Pero espera, espera, que también tenemos estudios de los beneficios de la siesta a corto y largo plazo. A corto plazo, aumenta la memoria y la concentración. Pero es que a largo plazo, baja el riesgo de infarto y de mortalidad. Ya sé lo que estáis pensando, pero si he dicho una cosa y la contraria, ¿entonces la siesta es buena o mala? Pues la clave para que una siesta mejore tu salud y no la arruine son tres preguntas. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Uno, ¿cuánto? Las siestas de menos de 30 a 40 minutos son las que tienen beneficios a corto y largo plazo. Las siestas de más de 60 minutos son las que tienen riesgos para tu salud. Dos, ¿cuándo? Las siestas tienen que ser entre la 1 y las 4 de la tarde. Más tarde, empeorarán tu sueño nocturno y tu salud. Y tres, ¿por qué? Si necesitas echarte siestas largas a diario, puede ser una señal de que algo no va bien en tu cuerpo. Un buen truco para echar siestas cortas es tomar un café justo antes de la siesta. Y es que el café tarda unos 20-30 minutos en hacer efecto, justo cuando te tienes que despertar de la siesta. Y ahora, reenvía a esa persona que no perdona la siesta. Todos deberíamos saber esto.
Idò, i ja ho sabeu, per millorar la productivitat o combatre el cansament, aquestes cestes han de ser descansos curts, de manco de 30 minuts, i s'han de fer entre la 1 i les 4. Encetem en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de Prince of Persia.
Avui a la secció de cultura geek volia presentar-vos la feina del creador Jordan Mechner. Jordan Mechner va ser el programador, dissenyador d'art i de moviment, d'animació, tot, del joc Prince of Persia. Jo suposo que segur que si teniu qualque contacte amb aquest món dels videojocs, segur que sabeu lo que significa o lo que ha significat aquest joc per la història de videojocs, però és veritat que si no el coneixeu, pues sabreu potser si teniu un interès en el cinema, pues que també existeix una pel·lícula, que ara xerrarem d'ella un poquet també. Però una característica molt, molt important que ha plantejat aquest joc era que, bé, se va desenvolupar a l'any 1989 i és un joc que estava fet tot amb pixel art, però a més d'això tenia una característica molt, molt important que era quasi impossible en aquella època, que era fer feina amb rotoscòpia, una tècnica que ja vàrem xerrar a qualque programa, que és gravar els moviments amb una càmera de vídeo i calcar-los amb píxels, o dibuixar-los, o com se pugui fer, no? I aquest joc va ser tot una novetat en aquests anys. Va ser programat amb el sistema Apple II i aquesta programació ha quedat molt, molt interessant en els primers anys de la història de la programació del videojoc, sobretot perquè havia trampes de programació, havia coses que s'havien de resoldre, i moltes de les dinàmiques que té el joc estan basades en els límits que tenia la programació aquest anys, no? Aquest creador, Jordan Mechner, tenia com una obsessió en registrar tota la feina que feia, i té quaderns de d'esbossos, quaderns de com feia els algoritmes de programació, tot el que era el enregistrament dels vídeos per rotoscòpia també se poden consultar, i està tot disponible, tot el seu univers està disponible a la seva pàgina web, que és jordanmechner.com, i allà podeu veure tota la feina que ha fet i com lo important que va ser aquest videojoc, que encara se pot jugar. Jo crec que també varen nombrar la pàgina a qualque programa de Retro Games, que és una pàgina que recupera tots aquests títols de fa 20, 30 o 40 anys, no? El joc compta amb moltíssimes versions i s'ha canviat la dinàmica de l'animació i tal, però aquest primer va ser un joc que era molt, molt, molt hàbil, tenia molt de vèrtic i bastant gore en segon que punt.
Univers disponible a la pàgina web del programador, un joc que va suposar tota una revolució en el món de la programació de l'època, pels seus processos, sobretot, i que, si voleu, podeu espipallar en diversos formats.
Tota aquesta experiència va quedar contada a una novel·la gràfica, ja per llevar tot aquest món dels processos al món del còmic, que és un dels que més m'interessa, pues va quedar retratada a una novel·la gràfica que es diu Ripley. I Ripley la podeu trobar ja també, està editada a Espanya i també la té a la seva pàgina web. I és molt interessant navegar per aquesta pàgina perquè té un parell de PDFs de com va fer la novel·la gràfica també, té com una guia de consells i pràctiques, bones pràctiques per desenvolupador de videojocs i a més té tota la història de la seva família, que és molt interessant, i els trailers i tot el que ha fet en el món del videojoc, del cine i de la novel·la gràfica, perquè també aquest senyor era guionista, va intentar va intentar vendre un parell de guions a Hollywood. En el final, el de Prince of Persia sí que se va fer. La pel·lícula és de l'any 2010. Participen Jack Gyllenhaal i Gemma Arterton. I bé, està disponible, crec que a Disney, perquè està produïda per Disney. I bé, és un món gegant el que té aquest home, i de veritat que us recomano molt, molt revisar la seva feina, sobretot per la meticulositat de conservar els processos, no? Que els processos són algo que a dia d'avui en el món de l'art nos interessen molt, i bé, i disfrutar de la seva feina i tornar a jugar a aquest joc, que per molts va ser tot un començament en els mons digital.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és investigació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Cosmos va presentar fa tot just un meset al Mobile World Congress el llançament de Connected Cosmos, una constel·lació de satèl·lits pròpia i en òrbita baixa. Segons varen explicar des de l'empresa, amb seus a Barcelona, Oxford, Oporto, Atenes i Palma, aquesta constel·lació està dissenyada per proporcionar una comunicació segura i sobirana i amb resiliència activa a institucions, administracions públiques i empreses de tot el món, per reforçar l'autonomia estratègica europea. En un context de creixent inestabilitat geopolítica, on les infraestructures terrestres i els cables submarins poden resultar vulnerables, en aquest sentit, Connected Cosmos planteja una arquitectura espacial independent, orientada a garantir protecció davant d'interferències o ciberatacs. La constel·lació integra diferents capacitats, banda ampla, punt a punt, i un lot directe al dispositiu. Open Cosmos, que ja té una desena de satèl·lits orbitant a l'espai, va néixer l'any 2015 amb la intenció de simplificar l'accés a l'espai mitjançant petits satèl·lits que recullen dades per intentar resoldre reptes globals, és a dir, satèl·lits més petits, més econòmics i més accessibles a tothom. Avui en parlam de tot plegat amb la pota mallorquina de l'empresa, Rafael Jordà.
Enginyer aeronàutic format a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, en posterior on va. Ha treballat en empreses i projectes del sector especial quan 02 Infinity i Airbus Defence Sans passaven de fundar la seva pròpia empresa. Des de 2015 és fundador i CEO de Open Cosmos, startup especial dedicada a dissenyar, fabricar i operar satèl·lits per a l'observació de la Terra, telecomunicacions i ciència. L'objectiu principal és democratitzar l'accés a l'espai.
Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Rafael.
Hola, molt bones, bon vespre.
Per començar, explica'ns ho hem situat una miqueta, però què és exactament Connected Cosmos i quin és el problema que vol resoldre?
Connected Cosmos és el nostre nou producte, és un producte que hem llançat en guany i el que pretén fer és donar connectivitat segura a escala global. Hem aconseguit una llicència de telecomunicacions molt valuosa, que té prioritat sobre les llicències de SpaceX, d'Amazon Kuiper i algunes de les grans constel·lacions globals, i volem posar aquest actiu al servei d'Europa per assegurar-nos que tenim comunicacions resilients i segures a escala global.
Ho dèiem a l'inici, combina diferents tecnologies, banda ampla, punt a punt i connexió directa amb dispositius LOT. Això a la pràctica què significa, Rafael?
Sí, la banda ampla, bàsicament, el que ens proporciona és la capacitat de transmetre un gran volum de dades, és a dir, gigabytes. En concret, la banda de telecomunicacions que el nostre sistema utilitzarà és la banda K, i això permet també que els dispositius que utilitzem a terra per connectar-nos en aquesta xarxa siguin relativament petits. Més o menys, les antenes són unes antenes planes aproximadament del tamany d'un portàtil, perquè ens facin una idea, no? Llavors, això significa que podrem posar aquestes antenes planes a damunt de vehicles, a damunt de cases, a damunt d'ambaixades, a damunt d'edificis, fins i tot a damunt d'avions o drons, per tal de poder transmetre gran volum de dades i de telecomunicacions a tots aquests actius. Uh-huh. La part de IoT i la part, diguéssim, de més de lo que se coneix com direct-to-device, directe a dispositius, també la tenim molt desenvolupada, perquè l'any passat varen comprar una empresa de telecomunicacions d'IoT que se diu Connected. Uh-huh. Llavors ja estem embarcant en tots els satèl·lits, tant d'observació de la Terra com els que ara estem llançant de telecomunicacions, càrregues útils que ens permeten posar sistemes de telecomunicacions en banda S, banda L i banda UHF, que s'utilitzen per connectar amb dispositius terrestres d'IoT petitets. Més o menys aquests serien d'estamany una miqueta més gran d'un rellotge, perquè me'n fèiem una idea, no? Llavors són dispositius que se podran connectar directament en els satèl·lits sense necessitat d'infraestructura o de xarxa terrestre.
I en quin moment detectau que, perquè deies ho volen posar al servei d'Europa, en quin moment detectau que precisament necessita Europa una constel·lació pròpia amb comunicacions segures? Perquè també si ho posam en contraposició, mencionaves algunes de les grans constel·lacions actuals i estan dominades per empreses d'Estats Units o d'altres potències. Com detectau aquesta necessitat i com vos inseriu en aquest ecosistema global?
Sí, malauradament, la necessitat viscuda de primera mà en quantioses situacions al llarg dels darrers 2-3 anys. No sé si te'n recordes de quan hi va haver la gran apagada energètica a nivell de tota Espanya, sí. Que se va quedar a Espanya sense energia aproximadament 1 o 2 dies, i va regnar el caos, no? Les comunicacions no funcionaven de forma resilient, no hi havia accés a vegades a informació crítica per poder trobar solucions ràpides. Aquí a Mallorca no ens va afectar tant, perquè tenim una xarxa una mica independent respecte a la península, però tant a la península, bueno, tant a Portugal com a la resta d'Espanya, va regnar el caos durant diversos dies, no? Doncs tenir un sistema de telecomunicacions que no s'havia afectat per la caiguda de potència a terra, perquè els satèl·lits tenen la seva pròpia energia a través de panells solars que despleguen en òrbita, és un exemple molt clar. Altres els hem viscut quan hi ha catàstrofes naturals, com danes o com incendis que afecten la infraestructura de xarxa de telecomunicacions terrestre, i llavors és més difícil a vegades coordinar-se per poder prendre totes les accions de forma eficaç i autònoma, i òbviament també a nivell de seguretat ho estem veient dia a dia a Ucrània i a nombroses guerres, on si no tenim una connectivitat segura per entendre què està passant i poder donar la informació necessària a les tropes, doncs són molt vulnerables, no? Llavors, poder donar aquest tipus de solucions en tots aquests contextes és el que nosaltres estem dient, que és aquesta necessitat de resiliència en comunicacions de forma activa. Aquests sistemes de comunicació que nosaltres fem no s'utilitzaran perquè un ciutadà de peu vegi Netflix a la platja, no? És un altre tipus de servei, és un servei, diguéssim, més orientats a governs, a empreses que necessiten tenir xarxes segures i resilients per les necessitats més crítiques de funcionament del dia a dia de la nostra societat.
Parlaves d'aquesta apagada. Aquesta setmana, de fet, hi ha hagut aniversari d'aquest fet, i hem vist també en els últims anys que com l'espai de qualsevol manera se converteix en un camp de competició geopolítica. Mencionaves Ucraïna, per exemple, però també hem parlat en aquest programa de l'Iran i de l'apagada que hi va haver, que fins i tot es va capar l'accés a Starlink, entre d'altres. En tot això, quin paper pot jugar i hauria de jugar a Europa per tenir aquesta sobirania tecnològica?
Sí, en primera instància, ho necessitem per nosaltres i per nostres ciutadans, sense cap dubte. No podem, està molt clar que no podem dependre de sistemes americans o de sistemes xinesos. Necessitem aquestes capacitats tecnològiques per garantir que hi hagi qui hagi que la Casa Blanca no prendrà una decisió que vagi en contra dels nostres ciutadans o en qualsevol altre punt. No? Llavors, tenir aquestes capacitats és essencial. És com tenir accés a aigua. Avui en dia, pràcticament, tenir accés a telecomunicacions. El món funciona gràcies a tota aquesta automatització i aquests intercanvis d'informacions. Si no, aniríem al supermercat, no hi hauria menjar, la logística de les ciutats, els cotxes, res funcionaria. No? Llavors, el dret a la comunicació i l'accés a les comunicacions resilients i de forma segura és una cosa essencial per a Europa, i que ens hem d'assegurar que no depenem d'altres països i molt menys d'individus concrets, com puguin ser persones que tinguin empreses concretes que donin els serveis de forma monopolística a escala global. No? Aquí a Europa ja ens hem despertat, hi ha diversos programes importants a nivell europeu, tant a nivell de país, des d'Espanya, com també grans projectes europeus on s'està invertint moltíssim en aquests àmbits. I Open Cosmos és l'empresa a nivell europeu que està despuntant per desplegar aquesta infraestructura de forma eficaç, ràpida i sobretot segura per tots els països i empreses que ho necessiten.
Connected Cosmos, aquesta constel·lació de satèl·lits pròpia en òrbita baixa. Mencionaves aquesta voluntat de posar-ho al servei de governs per tal de fer Europa sobirana en aquest sentit. És rellevant per qüestions com seguretat, emergències, defensa civil? No sé si altres qüestions es posen damunt la taula.
Sí, moltíssimes. De fet, ara mateix tenim una barbaritat de converses amb usuaris, casos d'ús, que és abrumadora. Perquè una cosa que tal vegada hauria d'haver mencionat en el començament és que Connected Cosmos, a part de donar aquests serveis de connectivitat segura en banda ampla i en direct-to-device, en la part d'IoT, també permetrà que tots els satèl·lits d'observació de la Terra de la constel·lació Open Constellation se puguin connectar en aquesta xarxa. Amb la qual, això què significa? Que totes les dades d'aquests satèl·lits que ara obtindríem, doncs, passades unes hores, quan passen, diguéssim, per damunt una antena i poden transmetre aquestes dades a Terra, podran comunicar-se directament a la xarxa de Connected Cosmos i transmetre tota aquesta informació en temps real. Llavors, això és un canvi de paradigma cap a l'ús de dades satelitals. No haurem d'esperar a que se descarreguin les imatges, a processar-les a Terra i finalment a donar aquesta informació, cosa que pot durar diverses àrees i diverses hores i per altres empreses fins i tot dies. No. En aquest cas, gràcies a Connected Cosmos, tota aquesta informació passarà en temps real. Llavors podràs veure el que està passant en temps real amb un incendi, podràs veure el que està passant en temps real amb una monitorització marítima. I fins i tot processar aquesta informació en els mateixos satèl·lits amb intel·ligència artificial, hem llançat ja diversos satèl·lits que tenen capacitat de còmput amb intel·ligència artificial a bord, i a Connected Cosmos tots els satèl·lits tindran aquestes capacitats tecnològiques per poder donar aquesta informació en temps real sense haver d'esperar a descarregar les imatges. Directament a dispositius i a usuaris, no? Això és molt important.
Per tant, una evolució ja no només amb temes de sobirania, que és el que plantejàvem inicialment, sinó també a nivell tecnològic, amb millores i canvis de paradigma, i de fet fa anys que des d'Open Cosmos feis feina en el món dels satèl·lits de l'espai i oferiu serveis complets, dissenyau, fabriqueu, llançau i operau aquests satèl·lits. Explica'ns una miqueta, Rafael, com és aquest procés des d'inici a fi.
Sí, nosaltres tenim quatre productes, Open Orbit, Open Constellation, Data Cosmos i ara hem llançat també Connected Cosmos, i el disseny, fabricació, llançament i operacions de satèl·lits de principi a fi és el que caracteritza el nostre producte Open Orbit. Llavors hi ha clients que ens venen, ens requereixen volar un cert instrument o obtenir unes certes dades, i nosaltres ens fem tota aquesta labor per entregar la clau en mà en mesos, no en anys. I, de fet, ara la producció de satèl·lits que estem tenint ja a nivell de diverses fàbriques, tenim quatre fàbriques operatives arreu d'Europa, i ara n'obrirem algunes més, mos permeten fer aproximadament uns 200 satèl·lits any, perquè te facis una idea, no? I l'industrialització que han fet en algunes d'aquestes fàbriques apunta, per exemple, per a Connected Cosmos, per a la constel·lació de telecomunicacions, ara estem produint un satèl·lit cada 3 dies. És a dir, són volums de producció i rapidesa que fins a dia d'avui doncs només tenien empreses com SpaceX, Estats Units o empreses xineses, no? Llavors, crec que és essencial aquesta capacitat de desplegament d'infraestructura crítica de forma ràpida, àgil i diguéssim, que hi puguem confiar, que puguem dependre d'ella també aquí a Europa, no? I les inversions que estem fent des d'Open Cosmos en aquest àmbit ara mateix són de centenars de milions per poder desplegar tota aquesta activitat de forma àgil, perquè la necessitem ahir. Això són coses que són necessàries des de fa anys. Llavors estem posant moltes piles per intentar guanyar el màxim temps possible i que els països i les empreses europees puguin tenir aquestes avantatges.
Parlaven de diferents seus i ara mencionaves la possibilitat d'obrir noves fàbriques, les seus a Barcelona, Oxford, a Porto, a Atenes, també aquí a les Illes Balears, a Palma. Quina és la projecció en aquest sentit? No sé si heu d'obrir més seus, fàbriques, quin és el pla de futur en aquest sentit?
Sí, estem tenint una estratègia de creixement tant orgànica, diguéssim, de creixement. Som una empresa que fa 5 anys que tenim beneficis, estem creixent de forma sostenible, però molt ràpida, orgànicament, i després també inorgànica. Estem comprant empreses, no hem comprat les dues, ara estem monitoritzant 4 o 5 més. Llavors, per exemple, van comprar l'any passat una empresa argentina que ens permet ja també abordar el mercat llatinoamericà. Enguany, encara no ho hem anunciat, a bombo i platillo, però hem ja incorporat també una seu a Japó, on també hi ha un mercat i una demanda molt gran, i hi ha diversos projectes grans que anunciarem també en breu en diferents regions del món que vendran acompanyades, no, també d'inversions conjuntament amb aquells ecosistemes locals, no? Llavors, en certa manera podríem dir que estem construint una empresa des de Mallorca pel món.
Tot el món, amb aquesta expansió també a l'Àsia, a Llatinoamèrica, veurem quines passes més segueix i tornant en aquesta constel·lació de satèl·lits, aquest de Connected Cosmos, et volíem demanar alguns detalls més, que és sobre el llançament, el calendari de llançaments, quina quantitat de satèl·lits pot arribar a tenir aquesta constel·lació estant completa i també quina vida útil tenen aquests satèl·lits, com funciona això, una vegada tu llances això a l'espai, quin temps hi pot estar?
Sí, molt bona pregunta. La vida útil de satèl·lits de Connected Cosmos que estem ja llançant, perquè en el gener ja en vàrem llançar varis amb molt d'èxit, és aproximadament d'uns 7 anys. I el que estem fent és desenvolupar aquests satèl·lits de forma molt ràpida en una de les fàbriques. De fet, com he dit abans, en produïm un cada 3 dies i anant iterant i millorant les capacitats d'aquest satèl·lit en patches, diguéssim, en diferents grups de satèl·lits, no? Llavors, quan en fem 12, se fa tota una revisió i millora de les capacitats dels satèl·lits i ho van millorant en els següents 12. Llavors, això són les metodologies iteratives que també utilitza SpaceX i altres empreses del sector que ens permeten innovar i desenvolupar aquestes capacitats de forma molt més ràpida. En el sector espacial això no era molt habitual. Normalment, els projectes es te congelaven en un moment, després els desenvolupaves durant anys, els validaves i finalment els volaves quasi una dècada més tard, no? En aquest cas, nosaltres, amb aquest desenvolupament iteratiu i àgil, podem anar millorant i incrementant les capacitats de satèl·lits a mesura que anem llançant. El primer llançament va passar en el gener. Vàrem comprar un llançador sensor, de fet, per llançar els satèl·lits. Aquests satèl·lits que llançam, a més, els llançam en unes òrbites que són bastant més elevades, a uns 1.000 quilòmetres d'alçada, mentre que els satèl·lits d'Open Constellation, els que tenen sensors, els llançam sempre en torn a 500 quilòmetres. I des d'allà dalt, des de més amunt, les capacitats per donar connectivitat, tant en els satèl·lits de baix com en els usuaris que tenim a terra, doncs, són més eficaces, per dir-ho d'alguna manera, no? I els primers 12 satèl·lits que van llançar en gener van ser tot un èxit, estan ja donant servei plenament operatius i ara se tracta d'anar-ne llançant. És com una carrera, és molt, molt il·lusionant perquè és anar llançant tots els satèl·lits que se vagin produint en la màxima agilitat possible fins a 2028. A 2028 és quan la llicència que tenim quedarà completament congelada en quant a configuració i tots els satèl·lits que hem llançat fins llavors són els que podrem operar per donar serveis en perpetuïtat, diguéssim, no? Llavors, estem aconseguint que un actiu molt, molt important per a Europa no se perdi, que són aquestes llicències de telecomunicacions d'alta prioritat, i a la vegada mos posa un rellotge damunt d'un temps molt, molt, molt clar en el qual hem de desplegar aquesta infraestructura, que és fins a finals de 2028.
Per tant, fem feina a contrarrellotge de qualque manera. Més enllà d'això, Rafel, hem llegit algunes notícies referides a Starlink, que segurament és aquesta la constel·lació més famosa, no? Més mediàtica, i els nivells de contaminació d'aquesta constel·lació. En aquest sentit, com feis feina amb els vostres satèl·lits, amb aquesta constel·lació en concret, amb Connected Cosmos a nivell mediambiental?
Clar, sí. Starlink, l'objectiu que té és donar serveis directament
als usuaris.
A usuaris, no? Usuaris, exacte, a persones directament, sí. No? Fins i tot en els telèfons mòbils. Uh-huh. Llavors, això fa que necessitin volar desenes de milers de satèl·lits i volar-los molt baixos. La nostra arquitectura no està pensada perquè pues tu o jo ens connectem a través del nostre mòbil en el futur directament a través de satèl·lit o ens posem una antena a casa nostra per connectar-nos en el satèl·lit, sinó que està pensada per els serveis més crítics i més essencials de com deia abans, de governs i empreses. El número de satèl·lits que llançam no és de desenes de milers, és de centenars. Llavors això fa que la gestió d'aquest actiu, els nivells de contaminació i la sostenibilitat de l'actiu que llançam sigui molt més fàcil. Després, llançam aquests satèl·lits en òrbites relativament baixes, perquè 1.000 quilòmetres encara és una òrbita relativament baixa. Llavors, la gestió que podem fer-ne és d'orbitar aquests satèl·lits, de fer-los baixar i reentrar-los directament a l'atmosfera perquè se desintegrin completament sense deixar absolutament cap rastre, no? Uh-huh. Llavors, tot el problema de la brossa espacial és una cosa que tenim moltíssima consciència. A l'empresa sempre, de forma activa, hem tingut una cultura de molta sostenibilitat cap a aquest entorn en què operam i que hem de cuidar. I en aquest cas, òbviament, tots els satèl·lits que estem llançant tenen sistemes de propulsió i sistemes d'operacions i de gestió que ens permeten gestionar l'actiu de forma sostenible, fent-los d'orbitar i evitant col·lisions segons com sigui necessari.
Canviant de qüestió, i ja encarant la recta final d'aquesta entrevista, però no volíem deixar de xerrar d'un projecte que ens toca de més a prop, que és aquest satèl·lit de les Illes Balears. En quin punt es troba aquest projecte?
Bé, el satèl·lit ja està acabat. L'enviarem en unes setmanes ja cap Canyaveral i cap als Estats Units perquè sigui llançat. De fet, crec que finalment se llançarà des de Vandenberg, l'altre port de llançament que hi ha als Estats Units, i en molt breu rebreu molt bones notícies, perquè jo crec que hem de fer partícips a tota la societat de les Illes Balears d'aquest ITA, de que Balears tingui ja el seu primer satèl·lit per poder prendre mesures que són crítiques per a la sostenibilitat de les illes, per a la monitorització marítima, gestió d'incendis, etc. La gent de SUIP i molts dels nostres partners locals, com Wireless DNA i altres, han fet una labor extraordinària. S'hauria de trobar casos d'ús, de desenvolupar software que se podrà utilitzar per gestionar totes aquestes dades. I en molt breu començarem una campanya, diguéssim, per involucrar tota la societat balear en aquesta dita, que serà tenir el primer satèl·lit balear en òrbita.
I estarem pendents, però per setmanes del llançament ja d'aquest satèl·lit, el primer satèl·lit de les Illes Balears, que es va anunciar ja fa un temps i que ara està a punt per al seu llançament. I només per acabar, sí que et volíem demanar, i tornant en aquesta panoràmica més global, en aquesta mirada més ampla, que parlàvem de geopolítica, del paper d'Europa. Si miram el cel d'aquí a... anava a dir 10 anys, però clar, per ventura hem de xerrar d'aquí al 2028 per els terminis que ens deies de Connected Cosmos, però com t'imagines que serà o que hauria de ser aquesta infraestructura espacial europea?
Sí, gràcies a la feina i l'esforç que estem fent, afortunadament no haurem d'esperar una dècada perquè Europa pugui tenir aquest tipus de sistemes. Nosaltres el que veiem és estem construint un sistema, una màquina entorn a la Terra, si la volem pensar així, un sistema entorn a la Terra que ens permetrà entendre qualsevol cosa del món i comunicar aquesta informació de forma fiable a qualsevol punt del món. I crec que en base en aquestes dues coses, entendre el món i connectar-lo, moltíssims grans reptes globals se poden resoldre. Ho necessitem per assegurar-nos que podem tenir actituds sostenibles i resilients enfront del canvi climàtic. Ho necessitem per poder gestionar recursos naturals de forma més sostenible, entendre que se treu a on se transporta, com s'emmagatzema. Ho necessitem per gestionar millor l'energia, o necessitem també per estar més segurs i per evitar que hi hagi guerres. Llavors, és una infraestructura tan important que no volem que Europa se quedi sense ella, i per això fem feina literalment dia i nit. Ara les fàbriques tenim 3 torns, llavors la fàbrica mai s'atura i estem fent satèl·lits sense aturar per poder fer que Europa tingui aquesta infraestructura clau, no d'aquí una dècada, com bé deies, sinó d'aquí 2 anys.
I a l'espera també de les novetats més properes d'aquí de les Illes Balears i del desenvolupament d'aquest projecte al llarg dels 2 anys que vos queden per endavant, desitjam molta sort i molt d'ànims amb la feina. Rafael Jordà, enginyer aeronàutic i fundador d'Open Cosmos, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és actualitat.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xarxa experta.
Un estudi liderat per la investigadora Nerea Piñeiro Juncal, de l'IMEDEA, revela que les praderies marines formen part d'un sistema natural capaç d'emmagatzemar l'equivalent a prop del 25% de les emissions anuals d'Espanya i Portugal. El treball quantifica per primera vegada quant de CO2 retenen els ecosistemes costaners, coneguts com a carboni blau, com ara les praderies marines i les maresmes. En aquest context, les Balears tenen un paper decisiu. Les praderies de Posidònia Oceànica, especialment extenses a l'arxipèlag, representen prop del 40% de la superfície total de praderies marines analitzades. Aquesta planta, exclusiva del Mediterrani, acumula carboni als sediments marins durant segles, convertint el fons marí en un dipòsit natural. De fet, l'informe assenyala que des de gairebé 2.000 quilòmetres quadrats de praderies i maresmes que emmagatzemen aquest CO2 a Espanya i Portugal, el percentatge més elevat correspon precisament als fons marins de l'arxipèlag balear. Aquest tresor climàtic, però, no està garantit. L'estudi adverteix també que el deteriorament d'aquests ecosistemes durant l'últim segle ja ha alliberat a l'atmosfera grans quantitats de CO2. Segons l'estudi, durant aquest període s'haurien pogut alliberar entre 11 i 27 teragrams de CO2, i les previsions indiquen que si no es reforcen les mesures de protecció, en les pròximes dècades se'n podrien alliberar moltes més. I per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya la doctora en Ciències Ambientals i investigadora Nerea Piñeiro Juncal. Benvinguda a Codi Beta, gràcies per atendre avui la nostra telefonada.
Hola, gràcies.
Per començar i aclarir conceptes, nosaltres ho hem explicat una miqueta per damunt, però ens podries aclarir què és exactament el carboni blau?
Sí, el carbono azul sería el carbono que se acumula en ecosistemas costeros, es decir, marismas, praderas marinas, etcétera. Todas estas zonas donde crecen plantas pero que están sujetas a la acción de las mareas, o en el caso del Mediterráneo, a la influencia del mar, el carbono que se acumularía aquí en estos suelos o en las plantas mismas se conocería como carbono azul.
Uh-huh. I en aquest estudi que heu publicat recentment, feis el primer inventari complet de l'emmagatzematge de CO2 d'aquestes praderies marines i de maresmes, posant atenció a Espanya i Portugal. Explica'ns quin és l'impuls que vos du a iniciar aquesta recerca.
Sí, bueno, en los últimos años ha habido gran interés en estos ecosistemas y en su papel como reguladores del carbono que hay en la atmósfera, porque se ha visto que tienen una eficiencia retirando carbono y CO2 de la atmósfera superior a la de los ecosistemas terrestres. Entonces había gran interés por entender cómo y exactamente cuánto estaban retirando y ser capaces de cuantificar el papel exacto que jugaban comparado con su extensión. Entonces, había varios investigadores ya trabajando, varios grupos, tanto en España como en otros países, que tenían datos de España. España es una de las zonas más estudiadas porque había varios grupos muy potentes de investigación en praderas marinas. Y entonces nosotros lo que hicimos fue contactar con estos investigadores que ya tenían datos, y a lo largo de los últimos 5 años hemos recopilado datos tanto de España como de Portugal, y el objetivo es poder entregar a los técnicos de medio ambiente y a los gestores datos concretos y realistas para que ellos puedan tomar decisiones de conservación o de gestión d'aquests ecosistemes.
Uh-huh. Per tant, un estudi amb un objectiu posterior. Ara parlarem de veure quina relació es pot establir amb aquestes institucions per poder fer feina precisament en temes mediambientals i en qüestions de canvi climàtic. Però anant a les dades que analitzar, una de les que més crida l'atenció és que aquests ecosistemes amagatzemen l'equivalent a prop del 25% de les emissions anuals. Això és un percentatge elevat. I dins d'aquest percentatge, quin paper hi juguen les Illes Balears dins d'aquest mapa del carboni blau?
Bueno, este 25% de las emisiones anuales es el carbono que ya hay almacenado. Es decir, es un carbono que se encuentra ahora mismo retenido en estos ecosistemas y que se podría liberar en un caso de una degradación.
Uh-huh.
Anualmente, lo que están acumulando es un porcentaje muchísimo más inferior, es un 0,04% de las emisiones anuales de España y Portugal,
uh-huh.
que parece muy poquito, pero en relación con la extensión de estos ecosistemas es mucho. La eficiencia es mucho más alta por la misma medida de área que los ecosistemas terrestres.
Uh-huh.
Baleares es especialmente importante por la gran cantidad de extensión que tiene de praderas de posidonia oceánica. Comparado con el resto de la costa española o portuguesa, la extensión de ecosistemas de carbono azul que tienen las Baleares y el estado de conservación de los mismos no tiene precedentes.
Parlaves d'aquesta emmagatzematge anual d'un 0, perdona, has dit?
0,04%.
I deies que realment és molt si ho posem damunt paper. No sé si hi ha altres ecosistemes, altres plantes que facin aquest mateix paper.
Sí, realmente todos los ecosistemas vegetados están haciendo un papel de secuestro de carbono. Por unidad de área, en realidad, los ecosistemas de carbono azul son los más eficientes. ¿Qué pasa? Que, claro, no podemos comparar la extensión de las praderas de Posidonia con la extensión de los bosques, por ejemplo, uh-huh. si tenemos en cuenta toda la península ibérica. Pero si tenemos en cuenta las Baleares, sí que realmente la extensión de las praderas de Posidonia oceánica comparada con la de la extensión de los bosques terrestres es muy elevada, porque claro, al ser una isla y ser tan pequeñitas en comparación con la península, realmente donde más eficientes son las islas es en estos ecosistemas marinos y en las praderas, especialmente Baleares, gracias a la Posidonia oceánica, que es endémica del Mediterráneo, y no hay otras zonas del Mediterráneo donde sea tan extensa como en las Baleares.
Uh-huh. Aquí tenim molta extensió de Posidonia oceànica, que de fet és una de les protagonistes d'aquest estudi, podríem dir la gran protagonista de l'estudi. Què fa, com fa feina aquesta planta? Què la fa tan eficient com a embornal de carboni?
Bueno, todas las plantas lo que hacen para secuestrar, para retener este CO2 es a través de la fotosíntesis, cogen CO2 de la atmósfera y lo fijan como tejidos, como materia orgánica. Una vez que la planta se muere, esta materia orgánica se va a degradar y el CO2 va a volver a la atmósfera. Sin embargo, parte de esta materia orgánica puede quedar enterrada en el suelo del ecosistema y la degradación es mucho más lenta. Como son ecosistemas marinos y este suelo está empapado de agua, el oxígeno casi no puede penetrar y entonces, de pasar de una degradación lenta, pasamos a una degradación extremadamente lenta y tenemos materia orgánica retenida por cientos y miles de años en estos suelos.
Uh-huh.
Entonces es un CO2 que se retiró de la atmósfera, pero que no ha vuelto a la atmósfera por este ciclo de fijación-degradación.
Uh-huh.
Los ecosistemas terrestres también hacen esto a cierto punto, acumulan materia orgánica en los suelos, pero mucha menos porque, claro, hay una transmisión de oxígeno hacia el suelo.
Uh-huh.
El agua evita esta transmisión.
L'aigua fa com una mica de barrera i quan una praderia de Posidonia es degrada, ja ara parlaves de quan acaba la seva vida, però si es degrada o si la feim malbé, què passa exactament amb aquest carboni que havia acumulat durant segles?
Claro, la Posidonia oceánica o las praderas, las marismas en general, están actuando fijando este suelo, ¿no? Las raíces evitan que este suelo se erosione.
Uh-huh.
Si la cobertura de la planta desaparece, sobre todo en zonas costeras donde tenemos tormentas, tenemos cambios de hidrodinámica, etcétera, este suelo puede erosionarse y entonces oxigenarse, y la materia orgánica que se había fijado hace 1000 años se va a empezar a degradar ahora, y ese CO2 que estava ahí acumulado va a volver a l'atmosfera.
De fet, en aquest estudi alertau que durant el darrer segle ja s'haurien alliberat grans quantitats per la degradació precisament d'aquests ecosistemes, grans quantitats de CO2. Això és una situació reversible o ja no s'hi pot fer res?
Hay varios proyectos que están trabajando en restaurar zonas degradadas, que lo que buscan es volver a replantar estas praderas de Posidonia o volver a replantar estas marismas. Sin embargo, este carbono que ya se ha emitido, uh-huh, este ya se ha emitido, ya lo hemos perdido. Lo que podemos hacer es, si aumentamos la superficie de praderas de Posidonia o de ecosistemas de carbono azul en general, estamos aumentando la superficie que secuestra anualmente. En este secuestro mucho más lento que decíamos, de 0,04% de las emisiones anuales, hacia el suelo. Estamos volviendo a retener carbono. ¿Qué pasa? Que los ecosistemas jóvenes, que los que acabamos de plantar, son mucho menos eficientes que los ecosistemas maduros. Entonces, podemos restaurar parte de esta capacidad de secuestro, pero lo realmente importante es que las praderas que ya tenemos ahora, que llevan aquí cientos de años alrededor de la isla, son las que de verdad tienen esta capacidad tan potente de secuestro y que están evitando que toneladas de carbono vuelvan a la atmósfera.
Uh-huh. ¿Y quin temps tarden aquestes praderies de Posidònia a recuperar-se?
Se ha calculado por estudios de crecimiento y de aumento de densidad de la pradera que en el caso de Posidonia, claro, Posidonia tiene algo especial comparado con otras hierbas marinas, y es que tenemos hierbas marinas que se parecen más a una pradera, ¿vale? A una pradera que podamos tener de hierba terrestre, y otras que se parecen más a un bosque, que estas hierbas marinas tendrían una forma de actuar más parecida a árboles. Tenemos las cimodoceas, que también las tenemos aquí en las Baleares, que son más como hierbas, y luego la Posidonia es más como un árbol. Y por eso también los ecosistemas, los servicios ecosistemas que nos provee son tan grandes, porque en realidad son verdaderos bosques marinos. Un bosque, de su juventud hasta que es un ecosistema marino, tarda muchísimos años. Nuestra estimación es que para conseguir que una pradera que nosotros replantemos ahora de Posidonia llegue a darnos los servicios ecosistémicos que nos da una pradera de las que ya tenemos, tardaría unos 100 años.
Uh-huh. 100 anys són molt anys, per tant, entenc que mos han de posar a fer feina ja amb això, i de fet és una de les intencions d'aquest inventari. Segurament pot ajudar a incorporar aquest carboni blau dins les polítiques climàtiques en el marc estatal o fins i tot europeu. Què hauria de passar ara, Nerea, perquè aquestes dades que heu recollit es puguin traduir en accions reals? No sé si hauríem d'augmentar aquestes extensions, si s'ha de fer replantació?
Sí, ahora metéis, bueno, los datos ya se los hemos pasado a la Oficina de Cambio Climático de las Baleares, y estamos trabajando con otras oficinas de cambio climático y con el Ministerio de Transición Ecológica, y nuestro objetivo es que los técnicos ahora puedan tomar decisiones, que sepan cuál es el impacto real de sobre el carbono de estas praderas, que vayan a tener tanto acciones como construcción de puertos, instalación de cables submarinos, etcétera, que puedan tener un impacto negativo, como acciones que puedan tener un impacto positivo, que sean las restauraciones, ¿no? ¿En qué zonas sería más eficiente restaurar? ¿En qué zonas sería menos eficiente, etcétera? Uh-huh. Este era nuestro objetivo, poder darles estos datos para que ellos ahora puedan tomar decisiones. Realmente, para Posidonia Oceánica, el Gobierno Balear es pionero en la protección de estas praderas, porque fue el primero en sacar un decreto de protección, que ahora ya se ha extendido al resto de España. Pero lo que se necesita es tener recursos para que este decreto de verdad se cumpla, ¿no? Porque las praderas están protegidas, se supone que no se puede anclar barcos encima, que no se pueden hacer acciones que vayan a disminuir la calidad del agua para evitar la pérdida. Y ahora lo que necesitamos es, bueno, que de verdad se cumplan estas leyes que ya hay, porque ya se conoce el valor. Y en cuanto a carbono, ahora tienen los datos para saber estas diferentes intervenciones qué repercusión tendrá sobre estas emisiones.
¿Están preparadas las administraciones para hacer esta pasa, creus?
Están trabajando en ello. Claro, la administración es lenta. Esto, por una parte, es bueno porque da estabilidad. Por otra parte, cuando hay un problema que tiene que ir, pues hay que hacerlo. Lo que sí podemos decir es que al menos los técnicos con los que nosotros trabajamos y los servicios de cambio climático tienen toda la voluntad para que esto se haga.
I esperem que tiri endavant i que puguin emprar totes aquestes dades recopilades en aquest estudi que has liderat, Nerea, sobre el paper de les praderies marines, aquest sistema natural capaç d'emmagatzemar unes grans quantitats de les emissions anuals de CO2 d'Espanya i Portugal. Nerea Piñeiro Juncal, de l'IMEDEA, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Fins una altra.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui viatjant fins al dia 1 de maig de 1753, dia en què es va publicar l'Species Plantarum, l'obra fonamental de la botànica moderna. Publicada en dos volums pel científic suec Carl Linnaeus, aquest llibre recollia prop de 6.000 espècies de plantes conegudes fins aleshores i les organitzava de manera clara i sistemàtica. La seva publicació va marcar un abans i un després perquè establia una manera universal d'identificar aquestes plantes, un fet que era molt necessari en una època en què cada espècie podia rebre noms molt diferents segons el lloc on es trobava o qui era qui la denominava. De fet, abans de Linnaeus, les plantes es descrivien en frases llarguíssimes, en llatí, que sovint eren difícils de recordar i que podien variar molt. A l'Species Plantarum s'aplicava per primera vegada la nomenclatura binomial, és a dir, un sistema de dos noms, el primer indica el gènere i el segon l'espècie. Per exemple, una planta passava de tenir una descripció extensa a un nom senzill i universal, com per exemple Rosa Canina o Posidònia Oceànica, que ara en parlaven. Aquest mètode facilitava enormement la comunicació científica i permetia evitar confusions entre botànics de diferents països. La importància d'aquesta obra és tan gran que encara avui es considera el punt de partida oficial de la nomenclatura botànica moderna i el seu autor és considerat, de fet, el pare de la taxonomia moderna. Amb aquest apunt, posar en punt el programa d'avui, Facundo Tenaglia ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan. Green Sally down, let's don't start, gotta
tear the ground.